L'entrevista.
Bé, doncs ja són les 12 del matí aquí en aquesta casa ràdio Vila Blareja pel 107.5 de la freqüència modulada aquí als Gironès i també a tota la gent que ens escolteu per internet a www.radiovilablareja.cat. A les 12 ja ho saben que és el moment del programa de l'entrevista. Avui una entrevista de caràcter literari i és que avui ens acompanya el lleidatà Ramon Maria Piqué, que ens ve a presentar aquest llibre que avui els hi comentarem, com és el contracte Cruyff Caravan, Catalunya, publicat per l'editorial de Columna Edicions. Anem a saludar quan ja pràcticament passa un minut de les senyes horàries de les 12 del migdia, el protagonista, avui el Ramon Maria Piqué, que ens acompanya avui aquí a Ràdio Vilablareig. Bon dia, bona hora, Ramon, com estàs?
Bon dia, estic molt bé, moltes gràcies.
Avui amb el Ramon parlarem d'aquest llibre, el contracte Cruyff Caravan Catalunya, publicat per Columna Edicions. Primer de tot, el teu primer llibre, com sorgeix tot plegat?
El meu primer llibre, sí. Sorgeix una mica sense voler, la veritat, perquè aquesta era una idea que em voltava pel cap, però sempre més en un format audiovisual, perquè és d'on vinc, no? Tant de la televisió com de la publicitat, i un bon amic em va dir, escolta, per què no em fas un llibre d'això? O podries fer-ne un llibre? Ho va comentar a la Glòria Gas, que avui és la meva editora, i em van fer la proposta de fer un llibre. Llavors, aquesta història que tenia pel cap sí que es va transformar més en el que és el llibre avui, que és més un assaig, diguéssim, que una història novel·lada, no?
Tenim entès que aquest bon amic és el Jaume Clotet, un Jaume Clotet que té un missatge pel protagonista. Aviam què diu.
A Catalunya, evidentment, s'ha parlat sempre i s'ha escrit molt sobre Catalunya, només faltaria. S'ha escrit i s'ha parlat molt sobre Johan Cruyff i s'ha escrit i s'ha parlat moltíssim, evidentment, sobre el Futbol Club Barcelona. Però no sé si s'ha fet mai un llibre com aquest que condensa, que uneix, que ajunta aquestes tres coses, no? Tan properes a tots nosaltres, no? Com és, evidentment, Catalunya, com és Johan Cruyff, com és el Barça i com és la salsa que ho relliga tot, en aquest cas, que és l'Armand Caravan, no? I, per tant, aquest llibre, que té un aroma que a molta gent li sona, molta gent coneix, molta gent té records vinculats a tot això, però està enfocat d'una manera que ningú més ho ha fet, no? I aquest és un llibre que a mi em consta que el Ramon ha dedicat moltes hores, molt esforç, molts viatges, moltes hores d'escriure, moltes hores d'escoltar, moltes entrevistes. És un llibre fet a foc lent, és un llibre que ha fet xup-xup, és un llibre, no és un llibre fet de pressa ni amb urgència, és un llibre meditat i és un llibre reposat. I ara que ja està fet, i és un gran llibre, i és un gran èxit, doncs segurament el Ramon es deu sentir d'una manera molt especial, perquè és com quan et treus del damunt finalment una cosa que hi has dedicat tantes i tantes hores d'esforç i veus un resultat final tan bo. Segurament el Ramon podrà explicar com se sent després d'haver fet una obra com aquesta, que li ha tret moltes, moltes, moltes hores de son, i segur que ho pot explicar, perquè jo crec que també és un aspecte molt interessant.
Ja te fa la pregunta ell, com te sents després de que tot aquest esforç al final hagi tingut les recompenses amb un llibre i que es pugui comprar a les llibreries?
Home, he de dir que agraït i emocionat, perquè jo no sabia de tot això, evidentment, i és un missatge molt bonic del Jaume, que a més és algú que no només va estar al principi d'aquesta història, sinó que és perquè l'amistat que tenim també és molt gran, és algú que m'hi ha acompanyat molt, i en aquests moments no sempre és evident que això sortirà, que t'anirà més o menys bé, no sé, tens molts dubtes sempre que fas un projecte, i més quan és el primer cop, i ell m'ha tret del pou moltes vegades en aquest aspecte i m'ha ajudat, perquè ell té una gran experiència i també un gran guiatge, no? I em sento bé, no sé com dir-te, és una sensació una mica estranya també, no? Perquè habitualment estic o he estat on estàs tu i no on estic jo ara, però estic molt content també de la rebuda, estic content també de com, no sé, de com s'ha filat tot d'alguna manera i com ha anat caient una mica la història, perquè sí que ho vas teixint mentre ho vas fent i no tens una idea molt clara de quan comences, o almenys no com s'acabarà, i de com s'ha acabat o com ha sortit el llibre doncs francament estic content. Després ja si es rep bé, si no, si es ven, si no es ven, ja no està a les nostres mans, no? Però sí estic content del projecte en general, del viatge. Crec que s'aprenen moltes coses també escrivint més enllà de la història. I ha sigut un procés molt, molt, molt enriquidor, vaja.
100 minuts que passen de les 12, avui conversant amb el Ramon amb Maria Piqué, d'aquest llibre Contracte Cruyff Caravent Catalunya, publicat, com dèiem, per Columna. Un llibre, Ramon, també amb una gran importància d'un territori molt i molt a prop d'aquí, estem parlant de l'Empordà. Què va passar a l'Empordà, concretament a la zona de la Costa Brava, l'estiu del 1968?
Doncs a l'Empordà van passar moltes coses, oi? Hi ha moltes històries personals allí barrejades i n'hi ha dos que es creuen d'una manera bastant atzarosa, que són la de l'Armand Caravent, que probablement ell tenia un pis aquí a Palamós i venia molt, molt, molt a l'Empordà, perquè venia molt sempre que podia estar al Mas Pla amb Josep Pla a compartir, i amb un grup d'amics que eren de la intel·lectualitat d'aquell moment que compartien moltes estones amb Pla. I per una altra banda, la història d'una jove holandesa, la Marceline van der Meer, que ve aquí a passar l'estiu, a treballar de recepcionista en un càmping o en un hotel, i un dia decideix tornar a fer autostop amb una amiga catalana. Aquí l'Armand coneix i es creuen amb el cotxe. I l'Armand s'atura, les recull, i d'aquesta recollida d'aquestes dues autostopistes, que sembla un guió d'una pel·li d'aquestes de espanyoles dels anys 60, doncs surt aquest matrimoni, l'Armand i la Marjolaine, que serà tan decisiu per la història del Barça i una mica també per la nostra felicitat, perquè crec que si aquesta parella no s'hagués format i potser Cruyff no hagués vingut, un munt de coses que no haguessin passat, i si ets del Barça pues t'han fet molt feliç, no?
Presenta'ns a Armand Caravent, l'home que va portar Cruyff al Barça, aquest directiu blaugrana, i també la seva parella, la Marjolaine.
L'Armand és un economista nascut just abans de la Guerra Civil. Per tant, ve una infància marcada per la postguerra i per la precarietat i també per la dictadura. Ell ve d'una família burgesa de Barcelona, no especialment rica, diguéssim, però sí benestant, més o menys. El seu avi és un dels pioners del paral·lel, i aquí ja tenim una mica el germen Caravent d'aquesta gent que són com connectors, que barregen mons, perquè el seu avi havia tingut la terrassa més gran d'Europa, es deia en aquell moment, que era la del Cafè Espanyol. I l'Armand és algú que és inquiet, és obert, és algú que té una tradició a casa catalanista, liberal, i és algú també que, contràriament als usos de l'època on ell neix, aconsegueix estudiar a l'estranger. Ell estudia a Ginebra, ell estudia a Londres, economia, i ve aquí amb moltes idees, no?, sobre la socialdemocràcia, sobre l'ordoliberalisme, etcètera. No?
Molt influenciat també per Pallac, ara que dius això, també. No?
Sí, ell en aquell moment de joventut, tirant ja cap a la maduresa, coneix el Josep Pallac, coneix el secretariat de la socialdemocràcia, que és el que funden, amb uns quants amics, amb l'Amadeu Cuito, etc., gent que té aquestes preocupacions, que ells deien que no eren montserratins, perquè ells no venien de la tradició catalanista cristiana, per dir-ho així, sinó més una cosa més agnòstica, més liberal, però també profundament compromès amb el país, no? Dic perquè és un moment de molta ebullició política també al país, quan es comencen a formar, quan apareix també el jove Pujol, etc., no? Els Reventors, tota aquesta gent. I ell, preocupat per aquestes coses, és un dels motius pels quals va i ve de l'Empordà, perquè moltes vegades està anant cap a França a veure el Pallac o té reunions clandestines aquí i té aquesta activitat política. Ell, a part, és algú que està ficat amb el treball al sindical, amb el gremi cotoner, que és un gremi que manega bastant poder o bastanta influència en aquell moment. Són la gent que, per exemple, manté Tarradellas a l'exili. És algú que està molt vinculat no només a l'àmbit econòmic, perquè també desenvolupa una activitat periodística en l'economia molt, molt interessant. El periodisme econòmic que coneixem avui, que és més acolorit, diguéssim, ell comença a fer aquest tipus de periodisme que no era tan evident. O sigui, és una persona que té moltes inquietuds, té inquietuds culturals, és amic de Pla, com hem dit, està molt connectat amb moltes àrees del moment. I per tant és algú amb una mentalitat molt oberta, que sap el que passa fora, i ella, la Marjolaine, és una persona que ha nascut en plena Segona Guerra Mundial, Ella va néixer amb un dia de bombardeig a l'Aia. Ve d'una família que són ateus, però que han acollit molts jueus, no? I tenen grans amistats amb famílies jueves, com molta gent a Holanda de l'època, per cert, no? Uh-huh. Perquè van patir molt l'Holocaust, els jueus holandesos. I és algú també que neix i es fa jove, diguéssim, en un ambient en què Holanda passa de ser un país molt conservador, una societat molt, molt destruïda per la guerra, a una explosió de joventut, de color, de llibertat, que és la de finals dels 60. Aquesta barreja de dos mentalitats que es complementen molt bé, la de l'Armand com un català més assenyat, molt diplomàtic, discret, eficaç, amb una persona més desinhibida, més desinvolta com és la Marjolaine, de seguida connecten molt bé pel seu sentit de l'humor, s'entenen molt bé ràpidament, és un equip que durarà sempre, no? I aquesta combinació dels dos fa que siguin uns ambaixadors del Barça en el futur, no? Quan hagin de fitxar Cruyff, que són imbatibles.
Clar, ells podríem dir que són els grans culpables que Cruyff acaba vinguent a Camp Barça, perquè Cruyff en un principi volia venir, tot i que l'Àjax, el seu gran Àjax d'aquell moment, que recordem que Cruyff ja tenia dues pilotes d'or i també havia aconseguit 8 lligres i 3 copes d'Europa, l'Àjax volia que anés a l'etern rival, cap al Madrid.
La directiva de l'Àjax, amb qui Cruyff sempre havia estat molt enfrontat, perquè hi ha un plantejament vital de Cruyff de sempre estar com una mica enfrontat a l'autoritat, és veritat que tenien un acord amb el Madrid per al traspàs del jugador, una mica esquenes d'ell. Cruyff porta un temps volent sortir de l'Ajax o explorant les maneres de sortir de l'Ajax, sobretot per temes econòmics. Allà Holanda paga molts impostos, té un contracte que està bé, però no es pot ni comparar amb el que se li pot oferir a Anglaterra o a Itàlia o aquí, no? I efectivament la directiva té un acord amb el Madrid que ell no vol complir de cap de les maneres, perquè amb la seva actitud diràs jo vull anar on jo vulgui i no on tu em diràs, no?
I al final acaba venint a Camp Barça, eh?
I al final acaba venint aquí després d'un procés molt llarg, perquè...
Què els hi diu a la família Caravent i a la Marjorie? Què els hi diu perquè vinguin cap aquí?
Això és una relació de 2 anys o més que acaba sent una relació com molt personal, no? Perquè la Marjolaine és holandesa, coneix molt bé la psicologia i per tant estic segur que ajuda molt tant a l'Armand a comprendre el Cruyff com a explicar al Cruyff el que es trobarà aquí, etc. I de seguida es fan amics perquè són generacionalment de la mateixa edat, més o menys, són pares joves... connecten amb moltes coses i de seguida es fan amics. Tant Cruyff com Koster, com el seu sogre, quan coneixen l'Armand Caravent es queden molt impressionats, perquè ells no s'esperen de cap de les maneres trobar-se algú que parla anglès, que parla alemany, que és modern, que està al dia, no? Ells pensen que venen a parlar amb el típic espanyolet i es troben algú molt obert de mentalitat i molt lleial també, no? Perquè al llarg d'aquests 2 anys una de les coses que convenç més a Cruyff és que l'Armand no el va enganyar mai i sempre van mantenir la paraula donada, no? El Barça no va dir que voldrien fitxar Cruyff, però que no es tornarien bojos per fer-ho i van mantenir la paraula donada, però també es van saber plantar quan va tocar.
Un quart d'1, avui conversant amb el Ramon Maria Piqué, d'aquest llibre publicat per Culmen Edicions, El contracte Cruyff Caravent a Catalunya. Clar, parlaven de Caravent, Armand Caravent, però clar, va seguint l'arbre genealògic i acaba sortint un tal David Caravent. En aquí està a ràdio que només posem música en català, l'alter ego de Mishima, que ha estat una part important d'aquest 2024 que hem deixat enrere, sent el comissionat. També el David és una part important d'haver aquest llibre, no?
El David és una part important perquè una de les coses que crec que el llibre havia de complir o una de les intencions és no fer un simple exercici de nostàlgia, no? I parlar de l'Armand Caravent i de la Marjolaine o de l'època que van fitxar el Cruyff.
Perquè qui més surt en aquest llibre, en aquestes més de 250 pàgines?
Bueno, aquest llibre surt molta gent, però el David és un dels personatges, no diria centrals, però crec que és important que projectar tot això cap al futur d'alguna manera. Aquesta actitud de... Els Caravents són gent que connecten mons diferents. El seu besavi va fer el paral·lel, l'hermano ho va fer sabent connectar el Barça un altre cop amb la societat catalana perquè va liderar també els actes del 75è aniversari.
Sí, senyor.
I el David ha fet el mateix una mica amb el 125è. I aquest rol de... perquè no és tan evident, que el Barça és evidentment més que un club i moltes vegades és això, l'exèrcit desarmat de Catalunya, el millor ambaixador dels catalans a fora, totes aquestes coses que es diuen. Però això s'ha de materialitzar en fets també. I ara portàvem uns anys potser una mica allunyats d'això, d'una manera més global, potser sense tant protagonisme de la Masia. I ara últimament, aquests últims anys, tot això ha renascut. I la manera de connectar el Barça amb la cultura d'avui, de la mateixa manera que l'Armand ho va connectar amb Miró, amb Dalí, amb l'Espinàs, amb Ros Marvà, amb el Sanuy, etc. El David ho ha sabut fer amb l'Alice, amb Moques Grasses, amb un grapat d'historiadors... i saber una mica reconnectar tota aquesta essència del Barça amb el manifest, amb el volem la pilota, amb tot aquest... I això és un rol molt important, perquè agafes el millor que tenim del passat o la tradició que portem i la sabem projectar d'una manera moderna cap al futur. Crec que el rol dels Caravent va molt d'aquestes coses.
Clar, al David també li dones importància i és que hi han versos de cançons de Mishima que van obrint els diferents capítols d'aquest llibre.
Sí, per aquesta mateixa idea que et deia, que m'agradava que això també projectés les coses cap al futur, que portés un segell molt Caravent, i crec que el David mereix una mica també aquest homenatge, no? Perquè sempre m'han agradat molt els Mishima, però penso que la decisió dels Mishima d'un moment de la seva carrera de cantar en català, que és una decisió com molt natural... però no és tan evident aquestes coses i hi ha molts grups d'aquí que tampoc ho han fet i és molt respectable, eh? Però jo crec que aquesta aposta de dir jo dic t'estimo en català, ho cantaré en català, em sembla que té molt de mèrit perquè ha obert camí a moltes altres bandes i a molts altres grups que han acabat fent la seva carrera amb molt d'èxit, però sent més d'èxit que Mishima moltes vegades, en català també, no? I això és molt d'admirar perquè sempre hem d'anar, crec, a mirar com comencen les coses, qui les fa, perquè les coses no passen, perquè si hi ha algú que fa que les coses passin. Jo crec que el David, igual que el seu pare, són personatges que els necessitem perquè fan que passin coses que d'altra manera no passarien, segurament. I tenen aquesta visió com àmplia i la foto gran del país i un compromís que va més enllà de carnets i serveix per a que mantinguem la flama moltes vegades, no?
Tant és així, si em permets, Ramon, que en un moment, al final del llibre, acabes parlant també del president del Barça, de Joan Laporta, que va ser la primera persona que va felicitar quan es proclamà president el 2023, va ser Armand Caravent, que feia poc que ens havia deixat.
Sí, ell li dedica la victòria electoral, entre altres coses, perquè és com el seu mentor. Quan l'Elefant Blau, la plataforma que es va opositora al president Núñez, es va constituir i van buscar els serveis jurídics d'algú, van anar al jove advocat Joan Laporta, allí és quan es coneixen l'Armand i l'Armand Caravent i Joan Laporta, i allí connecten molt. Joan Laporta acabarà sent la cara visible d'aquesta plataforma, juntament amb el Pep Moner, l'actor, i tot això portarà al final a que es presenti una candidatura, no?, pel mig d'unes altres eleccions, amb el Lluís Bassat de candidat, etc. Però crec que hi ha un fil vermell que va unint una mica aquest tipus de personatges, aquest tipus de caràcter, aquesta desinvoltura. Jo crec que un altre tret important d'un Armand Caravent, que el veiem molt manifestat amb Joan Laporta, no? És el desacomplexament, no? Aquest ser català d'una manera desacomplexada, sense demanar permís. Jo crec que això és una nota mental que hauríem de fer també tots una mica, no? Com a país, potser.
Què creus que va fer Cruyff? Pel Barça molt, però per Catalunya va fer moltes coses també pel país?
Per Catalunya va fer molt perquè ens va canviar la mentalitat, o ens va ajudar a canviar la mentalitat. Ell arriba a un punt exacte del temps en què les coses estan a punt de canviar perquè la dictadura s'està acabant, però ell s'adona també de les ganes que té la gent aquí de guanyar, perquè porten molt temps sense guanyar i ell és algú que es
passa
guanya.
Passa d'allò, no? De l'ai, ai, ai, aquella frase tan mítica que tothom recorda, eh? Sortiu, sí. I disfruteu.
L'avui patirem es canvia una mica pel sortiu i gaudiu, no? Del Cruyff. Perquè també és una actitud vital del Cruyff a la vida. Passar-ho bé i que les coses també siguin per disfrutar. Ell té un pacte amb l'aficionat sempre, no? Jugarem a l'atac, però jugarem a l'atac perquè jo vull que t'ho passis bé, perquè si jo m'ho passo bé, tu t'ho passaràs bé. I això és una cosa bastant, bastant important. I això és un canvi, perquè nosaltres no som així habitualment. Som més patidors, volem fer-ho tot molt bé i que sobretot se'ns percebi molt bé, no? I sobretot que a fora siguem reconeguts. Això és una cosa que ens obsessiona una mica a vegades, no? més que el procés, més que el resultat final, ens obsessiona el procés, que la gent digui que bé que ho fan aquesta gent, però és una mica quan tenim el manifest del Barça que diu volem la pilota, a vegades ens hem de preguntar, bueno, la volem per a què? Cruyff és algú que diu, bueno, la vols per fer gol, no la vols simplement per tenir-la i per fer-ho bonic, no? Per això els cruyffistes, parlant de futbol, són anti-tiki-taka, no? Això que es diu de tocar la pilota, això no serveix per a res, serveix tocar la pilota si fas gol. I això és una part, la de fer gol, que a vegades els catalans hem oblidat, i és la que Cruyff ens ensenya, literalment, amb el futbol, però també una mica la vida, no? Quan li posa Jordi al seu fill, és el primer capità que porta el braçalet amb la senyera, ell és algú que, tot i que no va parlar mai català, tampoc és que parlés bé cap idioma, va entendre molt bé on era i va simpatitzar ràpidament amb això, perquè és un moviment de llibertat, no? Ell sempre li va cridar molt l'atenció que la gent, quan va guanyar la primera lliga aquí de jugador, la gent li donava les gràcies pel carrer. No li deien, som campions, visca el Barça, sinó li deien gràcies per fer-nos guanyar, no? Que ja et denota una mica la mentalitat d'aquí. O sigui que és una cosa que ens canvia bastant el xip.
Catalunya és un territori petit que diu Lluïllà, però alhora és molt gran i en diferents dialectes. Avui estem amb un lleidatà, també hem conversat amb un lleidatà que digui la seva, com és l'Antoni Gelón, que també l'any passat, el 2024, li va presentar el llibre que avui estem comentant. Anem a escoltar què diu l'Antoni Gelón sobre aquest llibre de Ramon Maria Piqué.
Ramon Piqué ens fa un magnífic calidoscopi a partir de tres Cs, Cruyff, Caravent i Catalunya, en un llibre que es llegeix molt bé, que és molt agradable de llegir, i on aprens un munt de coses, sobretot aprens una cosa molt important, que és que els catalans que ens pensem que sabem vendre n'hem de millorar molt encara. I Caravent, en aquest sentit, va excel·lir. Jo trobo que dona una visió sobre el llibre sobre Catalunya molt interessant i com hem de seduir els de fora perquè vulguin ser membres de la nostra comunitat en plena llibertat.
Amb el que dius, si em permets aquest petit tall de veu del Gelón, en el llibre en Ramon escrius és una mena d'excusa també per retratar una mica aquest esperit dels catalans sempre dividits, sempre creatius.
És veritat això, perquè, bueno, és veritat, almenys és una cosa que penso.
I s'està veient una altra vegada.
S'està veient clarament perquè és un patró que repetim habitualment, no? I que ens fa molt... Nosaltres hem de decidir en algun moment si volem ser un país, o un petit país, diguéssim, capaç de treure molt talent, de retenir-lo, de generar-lo, perquè aquí aquest país té una literatura, un idioma que és vibrant, que es publica molt, hi ha molts artistes, hi ha molts arquitectes, hi ha molts metges, hi ha molts emprenedors, és un niu de talent. Hem de decidir si volem ser aquest país que atreu aquest talent de fora o volem seguir sent un país petit, una mica mesquí a vegades, que fa fora la gent o que quan destaques molt et casquem, no? I aquesta és una decisió que hem de prendre. Hi ha una cosa que m'agrada molt de Cruyff i que sovint es destaca poc, que és algú que no es fixa gaire en l'adversari. Per exemple, no era especialment antimadridista. És antimadridista en el sentit que si ets del Barça no ets del Madrid, però ell sempre va tenir Di Stéfano entre els seus jugadors preferits i no és algú que vagi parlant tot el dia del rival o veure què fem. I aquí, en aquest país, moltes vegades tinc la sensació que si tu fessis la pregunta tu què prefereixes a principi de temporada, que el Barça guanyi la Lliga o que el Madrid perdi la Champions, molta gent et contestarà lo segon.
Tu què prefereixes?
Jo prefereixo que el Barça guanyi la Lliga i que el Barça guanyi la Champions. I
jo prefereixo que sigui el Girona, en aquest cas, veus? Vull dir, cadascú es compra cap a casa.
Sí, però ja ens entenem, vull dir, en aquest cas de rivalitat. No sempre estem pendents del que farà l'altre, no? I quan ens va malament, ens aconsolem si a l'altre també li va malament. I això ho apliquem al país, també. I això és molt trist. I crec que això és una cosa que hauríem de superar. I és una cosa que l'Armand, el Johan, jo crec que ensenyen molt bé, no? Que té molt a veure amb aquesta joia de viure de què et parlava abans. De fer les coses amb alegria, amb ganes, de veure l'ampolla mig plena. Això és una cosa que hem d'aprendre. I a compartir els objectius. Cruyff és un gran líder sobre el camp. Sempre el recordem, l'estampa de Cruyff, jugador que recordes, és sobretot manant al camp, perquè ell era un entrenador ja de ben jove, és algú que comprèn molt bé la tàctica i li agrada, i ell ja vol ser entrenador de ben jove. Però ell sap molt bé que sense l'equip no va enlloc. i necessita aquest, necessita el col·lectiu. Ell manarà sempre perquè té aquest caràcter i és reconsagrat, no?, en aquest sentit, però ell necessita l'equip, i l'equip i tu com a líder has d'excel·lir encara més perquè ets qui té més responsabilitat, perquè tens més poder, entre cometes, oi? Però necessites l'equip, i això és molt català també. La col·lectivitat és necessària, però no pot ser una excusa, i a vegades és una excusa. Ens excusem en la col·lectivitat perquè així la culpa no és de ningú. I com que sovint perdem, i el perdedor no l'ataquem més del compte perquè ja té prou de pena ben perdut, amb això ens justifiquem, no? I crec que tenim molta més capacitat com a país que la d'aplicar l'èpica a les derrotes, no? I amb això consolar-nos una mica dient hem perdut però som una gent magnífica, hem de començar a guanyar de tant en quant.
A la contraportada d'aquest llibre, en aquesta pràcticament mitja hora que conversem amb el Ramon Maria Piqué, llegirem aquest llibre, narra una història extraordinària d'amistats en amistats, èxits i fracassos. Va, parlem també d'aquesta part més fosca, d'aquestes enamistats o de fracassos. De què en parlaries aquí?
Aquí et parlaria, el llibre ho personifico com la figura del Rabadà, no?
Tu ets molt del Nadal, que ja hem deixat enrere. Tu t'agrada molt el Nadal com a mi, també.
A mi m'agrada molt el Nadal, he de dir. No.
Ja l'hem deixat enrere, però vull dir, sí. És una de les etapes que t'agrada.
És una, sí, crec que és una etapa que m'omple una mica el cor, per dir-ho així, però crec que és una època que a mi m'agrada molt.
És a dir, la primavera també posaries Nadales.
No, perquè crec que ha d'anar amb el fred. Jo, com tu, venim de llocs on fa fred a l'hivern, no com a Barcelona, que no en fa, de veritat. I això crec que hi ha d'haver un context en les coses.
Deies el Rabadà, la figura del Rabadà.
A mi la figura del Rabadà m'agrada perquè és molt particular, només pot sortir aquí a Catalunya, això, no? És una figura molt catalana, molt del nostre folklore, i és molt curiosa perquè és algú que en un moment en què tothom vol anar a adorar Jesús a la cova, ell no hi vol anar, però no hi vol anar perquè té fred, perquè té gana, perquè vol dormir...
Perquè té mandra.
És una cosa realment... Bueno, el llibre surt citat, però Josep Maria Sagarra el seu poema de Nadal li dedica pràcticament un cant sencer al diàleg entre el rabadà i els pastors, no? Però perquè explica molt bé el país. Aquesta voluntat de queixa, aquesta burla del geni... No maltractem una mica el geni, i el geni moltes vegades aquí s'ha de camuflar o ha de dissimular. Ho han fet tots. Ho ha fet Pla, ho ha fet Miró, ho ha fet Dalí, ho ha fet Ferran Adrià... perquè són més reconeguts a fora que aquí, no? I l'epítome de tot això segurament que hem viscut últimament és Pep Guardiola, no? Que només ha estat 4 anys aquí entrenant i a fora doncs és un reconeixement que aquí probablement no tindria la mateixa unanimitat. Tenim aquesta part més fosca, llavors jo estic molt en contra d'aquesta mentalitat que a vegades hi ha com d'un caràcter català que ens obliga a perdre o tenim un fat, un destí que sempre serà a perdre, no? Perquè som petits, perquè estem encaixonats entre dos estats molt més grans i molt més centralistes i molt més poderosos, i jo crec que això no és així. No hi ha un destí català que ens porti a perdre. Dir això és una excusa. El que ja són catalans que fan coses, i tu pots ser algú que porti Cruyff a Catalunya, per exemple, i l'integri aquí, o pots ser algú que el faci fora. Això ha passat, i això hi ha d'haver un cert retiment de comptes aquí, no? I ha de ser una mica avaluable tot això, per dir-ho d'alguna manera. Tenim aquesta part fosca d'expulsar el geni una mica a vegades, no? I això crec que és una llosa que tenim com a país.
A Cruyff també el vam expulsar.
A Cruyff el vam expulsar perquè, de fet, l'últim acte de Cruyff oficial amb el Barça és tornar a la insígnia de president d'honor, no? I això és molt indigne per a aquest club. I sí que és veritat que tenim una tradició de que les figures marxin malament, però en aquest cas, sent una figura que ha tingut un triple impacte tan gran a la banqueta, al camp i a la llotja, em sembla particularment indigne.
Mitja hora amb el Ramon Maria Piqué. Va, més cites en aquest llibre d'una pel·lícula que el meu pare sempre se la mira, quan no sap què fer, doncs se'n va veure el clàssic, L'home que va matar Liberty Valance, amb John Wayne i James Stewart com a protagonistes. Això és el Far West, i aquí, quan els fets es converteixen en llegenda, s'imprimeix la llegenda, tota la història que he explicat va a les escombraries, no la publicarà.
Aquesta és la cita final de la pel·lícula, o la penúltima cita de la pel·lícula, penúltim diàleg. És una pel·li, el teu pare fa bé de veure-la, perquè jo crec que és una pel·li que s'ha de veure un cop a l'any.
La mira més i tot, ja t'ho dic.
Sí, d'acord. És una gran pel·lícula. I jo, aquesta cita està al final de tot del llibre, perquè crec que no expliquem moltes vegades aquestes històries d'èxit que tenim, que estan amagades, de gent que ha fet molt i d'una manera molt discreta, fent la seva feina, fent-la bé. I això, l'Armand Caravent és un exemple d'això per mi. I pensava que aquesta és una història d'aquestes de llegenda que com a poble o com a país hauríem d'explicar més, perquè vam ser capaços de portar aquí, contra tot i tothom, el Picasso del futbol, i no només que estigués al Barça, sinó que tingués un impacte, és un refundador del Barça, que es quedés aquí a Catalunya, que tingués una implicació amb el país, que ens descobrís coses, no? Talent, com Pep Guardiola, jugador, no? I tantes altres coses. I aquestes coses les expliquem poc. A mi m'agraden, ja posats a parlar de referències, i va ser un accelerador de la història aquesta del llibre, descobrir sèries com, no sé, Winning Time, que es va emetre a Max, que explica la història dels primers Lakers, de Magic Johnson, etc. No? Només va durar 2 temporades perquè la van tallar. Però és una gran sèrie, em va cridar molt l'atenció de, ostres, estic veient una sèrie d'una cosa de la que sóc contemporani, més o menys, no? O com fan una pel·lícula de El contracte de les Bambes de Michael Jordan. O sigui, són coses de l'esport o de la, que al final expliquen històries de superació per sota, en aquest cas doncs, la mare del jugador, no? Com va aconseguir que el seu fill tingués un bon contracte, etc, etc. Que són coses que ens modifiquen o que tenen un impacte molt gran després en la societat i moltes vegades no les expliquem o les deixem passar i són grans victòries que tenim. Jo crec que la història de l'Armand, la Marjolen i el Johan Cruyff i la Dani Cruyff és una història d'aquestes, de factor humà, de com l'amistat i la lleialtat, no? Al marge de contractes de diners que també intervenen, evidentment, poden, bueno, tenir un impacte tan gran en la nostra història, no?
La família Cruyff sap d'aquest llibre?
Doncs jo no hi he parlat a l'hora de fer el llibre, entre altres coses perquè el llibre no anava d'això tampoc, ni de la família Cruyff ni d'aquest tipus d'intimitats, no? I em volia centrar més en la figura de l'Armand, així que jo amb ells no hi he parlat, des de l'ou.
Amb qui també hem parlat és amb el Jordi Grau, que va ser la persona que va ser l'encarregada de presentar el llibre, que també el va venir a presentar a finals del 2024, pocs dies d'entrar a Nadal, aquí a Girona, el Jordi Grau, que també té alguna cosa a dir sobre el Ramon Maria Piqué.
Ramon Maria Piqué ha escrit un llibre important, un llibre que es vendrà molt bé, un llibre que val la pena conèixer, perquè és un llibre, El contracte, Cruyff, Caravent, Catalunya, que és bàsic per entendre moltes coses del nostre país. Podria semblar que amb aquest subtítol parlés de futbol, i sí, parla de futbol, però no és un llibre de futbol. Podria ser que algú entengués que aquest és un llibre que parla del Barça, i sí, parla del Barça, però no és un llibre sobre el Barça. I sí, El contracte és un llibre que parla de Catalunya i parla bàsicament del país des del punt de vista d'una persona que va ser molt important i que va morir segurament massa jove, el senyor Armand Caravent. El senyor Armand Caravent, que va ser gerent del Barça, però que era advocat, que era economista, que era moltíssimes coses més, és una de les persones més importants que ha tingut aquest país pel seu paper de connector. És una persona que va connectar amb moltíssima gent. Va ser un seguidor d'un Josep Pallach que va morir massa aviat. Va ser el gerent d'un Barça, el de Montal, que va fer realitat aquell més que un club que un any abans havia anunciat el president Narcís de Carreras. Va ser la persona que va portar Cruyff i va ser la persona que va mantenir sempre el contracte amb Cruyff. Un contracte, el títol del llibre, que no és només un contracte futbolístic, sinó una manera de fer, una manera d'entendre el país i que va fer que Cruyff formés part del nostre imaginari, no només com a futbolista, no només com a entrenador, sinó com a persona que ens va explicar què hauríem de fer en el país si volguessin anar bé. Si vols fer alguna cosa, fes-la. Això és bàsicament El contracte, un llibre que cal llegir.
Paraules també del Jordi Grau, que com dèiem també va ser la persona encarregada de presentar-li el llibre a finals de desembre, a pocs dies de Nadal, aquí a la ciutat de Girona. El Ramon Maria Piqué, vaig acabant, és llicenciat en comunicació audiovisual, també va passar per TV3, per exemple Silenci, Ànima, Bestiari Il·lustrat, tot i que ha acabat per la branca de publicitat amb la teva pròpia empresa, però això, no sé si ara dius, la meva intenció era fer alguna cosa, algun documental. Podem recuperar aquella faceta també? Ara hi ha un llibre, hi ha moltes vegades que després ens fan documentals, se t'ha plantejat, t'ha passat pel cap?
si m'ha passat pel cap, no m'ha abandonat mai la idea. De fet, una part del llibre està pensada, no pensada en aquest sentit, però no volia perdre aquesta idea original més fílmica o més, perquè aquesta història realment té molts moments molt, molt fílmics, i per això m'agradava mantenir una mica aquest esperit. I tantes escenes de les que s'expliquen al llibre comencen amb diàlegs o recreacions d'aquelles sí, situacions. És una mica per mantenir aquest esperit. Tant de bo, és un projecte que seria fabulós. A més, és una vida realment per explicar, tant la de Cruyff com la dels Caravent. No? Però, de moment estic amb el llibre només.
Amb el llibre i també amb la publicitat, que també t'aporta molta feina, també amb aquesta teva pròpia empresa.
Sí. Sí, sí, bueno, ja se sap, és la vida de l'emprenedor autònom petit, vull dir, sí, sí, és, gràcies a Déu tenim feina.
Explica'ns aquesta empresa, va, què feu?
Nosaltres som una agència molt petita, que ara ja diem un equip, perquè som tres persones, i tots venim d'agències de publicitat més grans, i en algun moment de la vida vam decidir, bé, aquesta experiència ja l'hem tingut, ara ens agradaria tenir el projecte propi i una mica més de calma i tranquil·litat, o almenys poder triar també una mica amb qui treballes i com treballes, no? Que també és una tendència dins del sector publicitari. I sí, ens vam establir pel nostre compte, ens vam trobar, i portem ja uns quants anys funcionant. Es diu Tractor també.
Tractor, eh?
Sí, perquè això és una cosa que forma part, és un instrument, primer és un instrument que forma part del meu paisatge biogràfic des de sempre, perquè sóc de Lleida i he conviscut. També perquè és una eina molt versàtil, i penso que tots tenim una mica aquesta funció o diferents funcions de cara a la comunicació, més 360 graus, diguéssim, no? Que és un tractor. Un tractor és una eina 360 graus, pot fer de tot. I després també hi ha una història familiar aquí. El meu besavi va comprar-se el primer tractor del seu poble, zona, com li vulguis dir, del Pla de Lleida, i a l'any 27. I se'l va comprar gràcies a uns anuncis que ell més rere més rebia una revista d'agricultura. I vaig pensar que si el meu besavi havia pogut prosperar gràcies a aquesta inversió que va ser culpa de la publicitat, jo que feia publicitat havia de portar aquest nom per una mica tancar aquest cercle, no? I aquesta és la història del nom, bàsicament, que és molt senzill i molt directe, i de l'agència, vaja.
Acabo. A punt d'arribar als 40 minuts de ràdio. Aquesta és una ràdio musical, i el protagonista avui també es defineix com un guitarrista moderadament acceptable.
No t'has deixat res. Eh?
Avui no has portat la guitarra, però vull dir, si em porta la guitarra li faré tocar alguna cosa.
No, si m'haguessis dit te l'hagués portat, però per sort no m'ho has dit, perquè així no m'hagués hagut de veure en aquest compromís.
Home, però si dius moderadament acceptable vols dir que ja saps fer més d'un o dos acords.
Home, i 4 i 5 també, però no sé si la guitarra em permetria guanyar-me la vida. No ho sé molt bé. No quedaria malament, això t'ho puc dir, però no sé si seria el meu modus vivendi.
Ara que parlem de música i acabem amb el tema del Barça, t'agrada la cançó que està la guanyadora del 125è?
Molt, m'agrada molt, la veritat.
És la que haguessis triat?
És la que vaig votar com a soci, i ho he de dir. El que passa és que la vaig votar molt ràpid, quan les vaig escoltar, vaig pensar, clarament és aquesta. Però després, en les setmanes següents, perquè vaig votar com un parell de setmanes abans, les anava escoltant i dic, ep, un moment, aquí potser ens hem precipitat, perquè n'hi havia una altra que també m'anava agradant, o li anava descobrint com coses, i em trobava jo mateix cantant-la.
Quina era?
La d'Un sentiment. Però, a fi, estic molt convençut, crec que la que ha guanyat és la bona, perquè em sembla que connecte, té com aquelles pujades que em connecten una mica, és una mica surreal, si vols, amb el cant de la senyora, i té aquest final que és tan Coldplay, que és molt cantable, i te la imagines tocada per una banda i funciona, crec que l'han encertat molt bé. Crec que és un procés molt, molt, molt maco aquest que han fet, i el del documental aquest del nou clam, que es va veient com es va construint, em sembla molt, molt, molt interessant, m'ha agradat moltíssim. Però sí, el tema m'ha agradat, i crec que agafarà entre l'afició.
No, ja sabies, els Dracs ja es veuen.
Els Dracs ja la canten al Palau. Jo crec que
abans que fos la guanyadora ja se l'havien fet seva.
Sí, sí. Jo crec que aquesta agafarà. No substituirà mai el cant del Barça, perquè el cant del Barça és intocable. Però funcionarà molt bé. I substituirà, penso, potser alguns camps que no són tan bonics ara mateix a l'estadi.
Digue'm en algun, va.
A mi mai m'ha agradat un dia de partit.
Un dia de partit mai t'ha agradat?
Mai m'ha agradat.
Ara molta gent te diria, ja pots dir-li que se'n vagi de l'estudi.
Segurament. I escolta'm, endavant si funciona, endavant si serveix per animar a l'equip, però sempre he pensat, de veritat em decanta això, però vaja, no sé, la gent, el públic és sobirà, que es diu, no? Doncs pues endavant.
Ramon Maria Piqué, no sé si voldries afegir alguna cosa més d'aquests pràcticament 45 minuts de ràdio.
No, us voldria agrair molt l'oportunitat. I després també aquestes punyalades dels missatges del Jordi, de l'Antoni i del Jaume han estat molt bé, eh? Us ho he d'agrair molt perquè ha sigut un regal molt inesperat.
Fins la propera, cuida't molt.
Gràcies a vosaltres.